Canari Esport amb Lluís Brau. Avui la Lluís ens porta una altra convidada.
Moltes gràcies, Tom. Sí, avui m'acompanya la Gemma Vera. És una dona que la seva passió per esport l'ha dut a estudiar INEF i ara utilitza els seus coneixements de l'esport per treballar amb gent amb danys neurològics. Bona nit, Gemma.
Hola, bon dia, Lluís.
Pues, on treballes i en què consisteix la teva feina?
Jo a dia d'avui estic treballant treballo a una fundació i el que faig és, tinc un col·lectiu de nens, entre el més petit té 2 anys i el més gran en té 18. Tinc diverses patologies, bueno, des de paràlisi cerebral fins a bueno, altres patologies que afecten més el sistema nerviós, ja en tinc diverses, lesions medulars, i ara mateix estic treballant a la piscina, és a dir, gràcies als meus coneixements tant com a l'INEF i llavors posteriorment vaig fer un màster de neurorehabilitació a l'Institut Goodman, doncs això m'ha permès portar tot el que és la pràctica esportiva, exercici físic, a resoldre una miqueta i a treballar funcionalment amb aquesta sèrie de col·lectiu, amb aquesta sèrie de patologies. I ara el que faig és portar, transmetre tots aquests exercicis dins de l'aigua. És una miqueta el que es fa a hidroteràpia.
Doncs, tu et poses a la piscina amb els nens?
Sí, sí, exacte. Entre setmana tinc 2 grups i els agafo individualment. Per sort tinc l'ajuda d'un tècnic i llavors el tècnic el que fa és més tecnificació de natació, una miqueta pues, iniciació de natació com a qualsevol curs extraescolar que aniria un nen, i després jo doncs me n'agafo, vaig tornant, cada setmana tinc un usuari diferent, l'agafo i estic a una piscina petita i on te cobreix, vull dir que poden desplaçar-se bé, i allà doncs fem tot d'exercicis funcionals, des de treball de l'equilibri, treball de la coordinació, tonificació, control de tronc, una miqueta de tot, coses que, o sigui, realment dins de l'aigua treballo tot el que no puc treballar fora, perquè l'aigua té una sèrie de propietats que, doncs, que fa que el nostre cos perdi densitat i doncs nenos que potser van en cadira de rodes a fora, doncs dins de l'aigua puguin desplaçar-se sense cap ajuda tècnica.
Oh, ha de ser una mica de llibertat,
sí,
per ells, no?
Sí, és com un xut, tenen una miqueta d'autoestima i de dir, ostres, i més els pares doncs quan veuen que el nen està dret i es desplaça doncs sense cap mena de dificultat entre cometes, doncs clar, doncs també a vegades va bé, no?, veure el teu fill, no?, que es desenvolupa sense ajuda tècnica, sense que hi ha rodes o sense muletes, sense cap mena de...
I sempre treballes amb el mateix grup?
Sí, sí. Bueno, van entrant i van sortint, no? Perquè bueno, és una fundació i a vegades doncs, entra un nen i està potser 3 mesos i marxa, en funció una miqueta igual que l'àmbit hospitalari, no? Perquè també van una miqueta per seguretat social o mútua, llavors venen, tenen un temps, marxen... Bueno, sí que de vegades tinc els mateixos, bueno, tinc una miqueta de tot. I llavors els caps de setmana tinc un altre grup que són els més petits. Que aquest grup ja, no, vull dir, són nens que et dic, el més petit té 2 anys i el més gran en té 5, o sigui, són molt petitons, i amb prou feines tenen capacitat de flotació, llavors pràcticament estic jo a la piscina i tinc 4 o 5 voluntaris també amb mi, perquè clar, no tinc suficients braços per si tinguéssim flotació, doncs sí, no? Pots anar treballant, però els dissabtes al matí tinc un grup i estem, et dic, jo i diversos voluntaris i bueno, vaig donar indicacions d'exercicis i anar fent.
I els danys neurològics per a aquests nens, de què causes en venen?
Bueno, clar, quan són tan petits difícilment trobaràs un usuari que hagi tingut, que tingui una lesió d'origen neurològic doncs per un accident de tràfic o a nivell de traumatisme, no? Vull dir, no és el que sols trobar-te. Normalment doncs són a vegades originalment doncs del part, no? Problemes o multigestacionals, a vegades quan és una persona, una dona doncs que té una multigestació, no? Doncs que té doncs bessons o doncs sempre doncs hi ha més problemes o bueno, normalment és paràlisis cerebrals, tots aquests tipus de patologia venen donades en el moment del part o durant el procés d'embaràs o a vegades després del part, no? Doncs, 11 mesos a vegades s'han diagnosticat doncs, coses que no s'havien vist. Llavors, sempre, a veure, mai hi ha un factor de risc concret, no? A vegades doncs, tens una patologia i tens una sèrie de factors de riscos, però no hi ha cap un que sigui potencial. No, no, això ha sigut per això. Uh-huh. No, mai se sap, entre cometes.
No, no. I què és el millora que has vist entre els nens?
La millora, clar, sempre hi ha, es visualitza més millora i més evolució uh-huh. en els petits, no? Perquè els agafes, doncs d'això, amb 2 anyets els agafes, uh-huh. llavors hi ha una evolució bastant gran, no? Uh-huh. Perquè a més, doncs, ja hi ha un treball constant des de ben petits. En canvi, quan ja són més adolescents o més adults, l'evolució no es veu tan clara, no? Doncs perquè a vegades doncs, hi ha una mica més de deixadesa, no hi ha tanta continuïtat en el treball. Uh-huh. Bueno, a mesura que, igual que una persona, no? A mesura que et fas gran, et deixes més o deixes de fer més esport o ara, bueno, a vegades portes un ritme de vida més sedentarista, vull dir, doncs, és igual, no? A vegades, doncs, el supera... Clar, tu imagina't, ha de ser dur, no? El fet de dir... Tinc cada dia la setmana i no només vaig a rehabilitació, no només vaig a fer activitat física o exercici físic, sinó que a més, doncs, tinc que anar al logopeda, a més, tinc que anar al psicòleg, a més, tinc revisions mèdiques doncs, molt periòdiques. I, clar, doncs, sí. Això a nivell cognitiu, a nivell anímic, fatiga molt. Llavors, a mesura que et fas gran, a vegades es van deixar de fer coses, llavors, uh-huh. clar, els resultats no són tan obvis quan són petits.
Clar, perquè són més independents, poden decidir.
Exacte,
no?
Exacte. Per exemple, jo ara fa poc tenia un usuari, té 18 anys i ha deixat, portava molts anys fent piscina i fent rehabilitació i ho ha deixat, bueno, és perquè s'ha cansat i clar, no hi pots fer res, no? A vegades no. També és bo que nosaltres ens centrem massa en uns objectius nostres, no?, de treball, ens centrem molt en uns objectius funcionals, no?, doncs hem de millorar el control del tronc, la marxa, uh-huh. i a vegades no ens centrem en els objectius de l'usuari, és a dir, què vols aconseguir tu? Que a vegades és el més important, perquè si ell no està predisposat a treballar i no en té ganes, o simplement és que és un nen, té 18 anys i el que vol és... pues jugar a la Play o a saber, vull dir, cadascú té les seves aficions o vol simplement quedar amb els amics i no vol dedicar 5 hores a la setmana o 3 hores a la setmana a fer rehabilitació, doncs ell potser ha decidit que no, i és bo preguntar-li que quan ja tenen edat, que amb 5 anys no li preguntaràs què vol, perquè amb 5 anys volen jugar, són nens, és normal, no? Sí. Però com que és també a l'època del període de creixement i desenvolupament motriu, és recomanable que en aquesta edat tan petits, doncs clar, es comenci a treballar. Uh-huh. Tenen 18, 20 anys, clar, si estan cansats, per molt que lluitis tu, si ells no volen, no hi hauran resultats, llavors és bo, a vegades, no parar-te a parlar amb l'usuari i dir-li sí. què vols, no, aconseguir. Clar. Tu? No, jo vull deixar-ho, bueno, doncs ho deixem.
I també igual és bo, així ells veuen que deixant, igual perden una mica de la sí, qualitat de vida clar. I després sí. igual tornen.
I retornen, i sí. La majoria de cops retornen, no? O a vegades no tant en pediatria, sinó més en adults, no? Pues tens un usuari pues, que ha patit un accident i ja li ha produït una lesió medular o ha tingut un accident cerebroescolar, ha tingut un ictus, no? I no, doncs insisteixes, no? Has de fer esport, has de fer activitat física, però és que potser aquesta persona, abans de tindre aquest accident, ja era sedentarista, llavors si no ha tingut uns hàbits saludables o a nivell alimentici no els ha tingut anteriorment, difícilment els tindrà després de l'accident o després de la lesió. Llavors clar, a vegades quan són adults lluites contra vicis, mals hàbits, sí. És el que constantment els professionals de salut amb aquest col·lectiu lluitem, quan són adults lluitem contra això, mals hàbits i vicis que dius, clar, han de desaparèixer si vols sí. una recuperació.
Doncs també ets educadora sí. dels hàbits també,
sí.
no? De
ser sí, sempre.
Més saludable.
Sí, sempre, al final, bueno, és el que diem, no? Així entre companys, és a dir, tots som una miqueta psicòlegs, no? Uh-huh. Sense ofendre els professionals, que són molt bons, i jo sempre intento delegar feina, no? I dir, no, jo què puc menjar? O jo què hauria de fer? No, et derivo que professional, perquè per això hi ha un nutricionista, per això hi ha un psicòleg, vull uh-huh. dir, un logopeda, cadascú ha de fer la seva tasca. Però a vegades és inevitable que tu, que potser el veus 3 hores a la setmana en aquest usuari, és inevitable que li donis consells, perquè ells també te'ls demanen, no? I a vegades penso, ostres, que jo no sóc la més indicada per donar-te aquests consells, no? Vull dir, hauries de derivar-te a un professional realment Però bueno, és inevitable, t'ho pregunten, a vegades també agafen més confiança doncs, perquè hi ha una proximitat, no? El treball físic aproxima molt les persones, a més, les persones s'obren molt quan estan amb tu, hi ha un tu a tu, hi ha un contacte. Clar, a vegades és molt més directe que ells et preguntin coses a tu que no pas potser doncs, a altres professionals que hi ha una taula entremig, no?
Sí, això passa. Més confiança.
Exacte, sí, això passa molt en el món de l'esport. D'aquí a que a vegades la pràctica esportiva en aquests col·lectius sigui beneficiós per la sociabilització, és a dir, perquè bueno, doncs he tingut un accident, he patit una lesió i això a vegades doncs, es retrauen, no? A dir, jo no vull sortir perquè tinc molts impediments, no a nivell d'infraestructura, sinó impediments socials, no? D'ahí com em veuran l'altra gent, no? Molt el que pensen els altres de mi. Doncs a vegades la pràctica esportiva, com que l'esport el que té és que t'has de sociabilitzar amb els altres, perquè quan són sobretot esports en equip, doncs fem bàsquet, doncs fem futbol, doncs fem vòlei, necessites interactuar per dur a terme aquesta pràctica. Llavors, doncs aquí es comencen a obrir, comencen... És bo, és, realment té uns beneficis socials molt, molt bons.
Doncs no només és la piscina, també fas altres esports amb...
No, ara actualment no estic fent res d'esport adaptat, per la manera... Ara sí que hi ha un projecte entre mans amb el club bueno, de fer un atletisme adaptat amb la fundació on estic jo i una mica amb el club d'aquí de Sant Celoni, aviam si podem treure alguna cosa, que passa que és com tot, no? Necessites materials, necessites cadires de rodes, llavors s'ha presentat un projecte i que bueno, les federacions doncs, et cedeixin alguna cosa de material. Però sí que està bé, vull dir, és un projecte que estem entre mans i tenim ganes de treure endavant perquè creiem que, bueno, a vegades penses, no, però vols dir que tindrem gent, vols dir que hi ha tants nens o tants adults o tantes persones afectades. Sí, n'hi ha més de les que et penses, perquè moltes estan a casa i no surten. Llavors, clar, està bé a vegades una mica treure-les, no, d'aquest àmbit i dir, va, vinga, anem a fer això, anem a fer l'altre. Llavors, encara estem... Sí que quan estava a la Goodman, quan vaig estar fent els 2 anys de màster, vaig estar fent pràctiques, el projecte i tot, doncs clar, allà sí que, bueno, Goodman, a diferència de la resta d'hospitals que et pots trobar, aquí, sobretot aquí a Espanya, és l'únic que en el seu equip interdisciplinari inclou un educador físic. És a dir, dins de doncs, un usuari doncs, té diferents professionals i entre ells, a part del psicòleg, de logopeda, del fisio, etc., terapeuta ocupacional, hi ha l'educador físic. I en allà sí que diàriament s'imparteix esport.
Esport. Que pena, perquè sembla necessari per tu tots els centres, no?
Exacte. Llavors és una mica no, la pregunta no, de dir, ostres, i per què no altres hospitals, o Sant Joan de Déu, o la Vall d'Hebron, no, altres hospitals que tenen aquest col·lectiu, que tenen pacients no, amb aquestes patologies, amb aquestes lesions d'origen neurològic, per què no hi ha algú que pugui oferir aquest esport, aquesta pràctica esportiva, i a més també és bo, perquè sobretot a Goodman jo el que he après és que no tot queda dins de l'hospital. Allà, doncs, me'n recordo jo que ens enduíem els pacients i ens anàvem a un gimnàs convencional, per exemple, i els ensenyàvem que després de l'hospital hi havia més vida, perquè a vegades surten de l'hospital i diuen, ostres, és que jo estava molt bé a l'hospital perquè ho tenia tot allà, no?
Sí.
Els accessos, els professionals, el material per fer-ho... No, però si tu vas a un gimnàs convencional, els ensenyam, no? Doncs pots anar a la cinta, pots fer això, pots fer l'altre, una mica adaptar-los un gimnàs convencional a ells perquè poguessin mantenir aquesta condició física.
Clar, sí, és el típic no, d'una institució, de quedar temps de dintre d'una institució.
Exacte.
És com un ret de seguretat.
Sí.
I després per sortir.
Sí. Una que a mi m'agradaria, jo vaig estar plantejant a l'hospital, dir, ostres, podríem fer no, típic un llibre o un manual de què hacer después no, de l'hospital, un poco, una mica el títol de hay vida después de l'hospital, perquè clar, una cosa és sortir a l'hospital perquè t'han operat dels creuats, perquè te'ls has fet malbé, doncs jugant a futbol o esquiant, bueno, tens molts centres de rehabilitació no, per recuperar-te aquests lligaments i cap problema, però quan surts d'un lloc que vas entrar caminant i en surts amb una caiguda de rodes, doncs la cosa canvia. I canvia no només de dir jo tenia una feina no, i jo pues, anava a treballar doncs, un cotxe, ara no puc conduir, ara m'haig de canviar el cotxe. I a casa resulta que visc en un dúplex, i l'habitació el tenia dalt, i com pujo jo ara a casa? I jo tinc un fill petit i la portava en braços, i ara li hauré d'ensenyar que haurà de pujar sobre les meves cames, perquè jo estic sentada en una cadira, vull dir, la cosa canvia, no? I això, doncs, si a més hi afegeixes que és una persona potser doncs, que no té aquesta actitud tant de superació, perquè l'actitud és el 50%, jo sempre ho dic, actitud d'una persona o d'un usuari és el 50% de la rehabilitació. Si tu vols, pots. Si tu ja tens el sí, no sí. en boca, ja no, no... Per molt que tinguis professionals de 10 al teu cantó, no ho aconseguiràs.
Tens un usuari que té molt bona actitud, un exemple?
Ara amb la Fundació no, perquè són tan petits que... Vull dir, no, però quan estava a l'hospital sí que vaig tindre una pacient, una noia. A més, trencava tots els esquemes de factor de risc. Ella va patir un accident cerebroescolar, va patir un ictus. I, bueno, doncs, ella trencava, no? Tots els... És una noia esportista, practicava i competia de vòlei, jove. No, no tenia més de 40 anys, amb una vida molt activa. I, clar, doncs, tu miraves els factors de risc i deies, no, pot ser no fumadora, no... No era sedentarista, no? I deies, ostres, ja ha patit, no, això? Que sempre hi ha casos, no? És un de saber, que no és el que realment es veu, no? Però, bueno, no et sobtava. I era una noia que venia esgotada, no? Perquè, ostres, des de les 10 del matí fins les 5 de la tarda que estan allà a l'hospital sense parar, i de visites, i ara treballo aquí, i ara tinc visita amb el metge, i després tinc visita amb el neuropsicòleg, i és dur, portes un estrès a sobre, i quan a sobre portes ja 3 mesos, pues, clar, suma-li tot això, no? I tens els teus fills a casa, i et venen a veure, i vull dir, anímicament, doncs també és dur de superar, i era una noia que em venia a les 10 del matí, jo la tenia de 10 a 11, i em venia, bueno, amb una energia que jo pensava, no la tenia ni jo aquesta energia, no? I va evolucionar molt ràpid, o sigui, va passar d'anar amb muletes, no? Anar sense i a fer exercicis que ni jo podia fer. De fet, clar, es va parlar amb el metge de dir, li podeu donar la baixa perfectament ja, perquè, clar... Vull dir, no, ahí la baixa, l'alta, perquè no... Fèiem uns exercicis de propriocepció, uns exercicis d'equilibri amb bossos, amb fitballs, brutals, la veritat, amb gestos de coordinació, fèiem partits de vòlei, que, bueno, m'arribava, li enviava pilotes amb diferents angles i m'hi arribava, se'm tirava al terra, sabia caure, sabia recuperar-se, sabia aixecar-se, bueno, tenia una estabilitat brutal, una coordinació impressionant. Clar, llavors, jo que ja estava contenta, no?, i dir, ostres... I tot i així volia més i més i més i més, no? I, clar, també, com a professional has de saber adaptar-te, no?, i dir... Saber una miqueta progressions, no? Saber la intensitat de l'exercici que li has de fer a cada usuari i, a més, amb una progressió adequada, perquè, clar, si tu li fiques una intensitat que no li correspon, a vegades potser pot arribar la frustració de dir m'estan fent un exercici que no em surt i per què no em surt? Llavors, s'ha de vigilar molt la intensitat dels exercicis. I, bueno, ja et dic, va ser una pacient que em vaig quedar, ostres...
Un player, no?
Sí, no? I, a més, a tu et fa créixer, no? Que dius... Sí. De veure la teva feina ben feta i que a més li pot beneficiar tan ràpid una persona, i era tot actitud, eh? És a dir, estic segura que li aplico els mateixos exercicis a una altra persona, a un altre usuari, però que no vingués potser amb tantes ganes de treballar o que vingués simplement perquè ha d'estar allà i perquè no té més remei, estic segura que no hauria evolucionat tan ràpid com ella.
I penses que de fer esport abans també l'ha ajudat?
Sí, clar, ella, tot i que, bueno, doncs, per l'accident, per la lesió, va perdre molt to muscular, clar, va recuperar molt ràpid, perquè el múscul té memòria, i aquell múscul, doncs, s'havia treballat durant molts anys, i a més, com ella feia vòlei, jo també li feia fer exercicis de vòlei, que també li motivessin, no? Pues, si la noia ha fet vòlei, doncs anem a donar-li, anem a fer pràctica de voleibol. Llavors, clar, doncs, a la mínima, el múscul es va tonificar molt ràpid també, que no és el mateix una persona potser que es porta ja una vida més sedentària, clar, doncs el múscul, doncs, encara que ja ha perdut, tampoc estava en una condició física bona abans, doncs també és més difícil, sí, el pacient que normalment ja ha fet esport, doncs es rehabilita també molt, no molt més ràpid, però sí que es nota una mica la diferència.
Sí, doncs és una altra motivació per fer-ho, sempre ser activa, no?
Sí, exacte, i també la resistència, no? De dir que aguanta més, no? Suporta molt més una certa intensitat que potser una altra persona.
Sí, sí. I com vas anar d'estudiar INE? Ah, on estàs ara? Perquè,
sí, no sé, quan, les poques.
Quants companys dels estudis
sí.
estan treballant en rehabilitació com tu?
Pocs. Sí que en tinc alguns que es dediquen al món de l'esport adaptat. Sí, que el món de l'esport adaptat, doncs, bueno, tu pots entrar doncs, en un club que tingui una delegació adaptada i doncs, tinc companys doncs, que són entrenadors doncs, de la seva pròpia branca, doncs mira, doncs, si ells han fet antigament feien bàsquet, doncs, ara potser treballen en un club on tenen un equip de bàsquet en cadira de rodes i són entrenadors de bàsquet en cadira de rodes. Però clar, també jo sóc molt partidària, perquè a mi també m'encanta, no?, aquest sector, tot i que m'agrada més el sector de rehabilitació funcional, és a dir, no només fem pràctica esportiva pel mer fet de socialitzar-nos i passar-nos bé, que està genial, no?, i com a sortida esportiva, doncs, bueno, mira, no puc treballar per X factors, doncs mira, ara sóc jugador de bàsquet de rodes, de 10, perfecte, genial, però si no també jo m'agrada més doncs, el fet de l'esport com a mitjà terapèutic. Llavors, sóc de les poques que es dedica a l'esport com a mitjà terapèutica. O sigui, jo crec, sí, pràcticament crec que sóc l'única que vaig fer. Em vaig especialitzar en la neurorehabilitació i, de fet, quan jo estava fent el màster, érem dos llicenciats graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i tot l'altre eren fisios i l'altra persona que era de la mateixa titulació que jo era italià. O sigui, imagina't, no, crec que era l'única de Barcelona, de Rodalies que estava estudiat INEF i estava en el màster. Vull dir, n'hi ha ben pocs.
I era difícil fer el màster?
Sí, per mi va ser difícil, sobretot a nivell teòric. Clar, no és els mateixos coneixements, no?, que té o que apren un fisio a la carrera de fisioteràpia o que apren un professional, un educador físic en la carrera, no?, en Ciències d'Activitat Física i d'Esport. Jo a la carrera a quart, que és quan ja t'especialitzes més i agafes les optatives, jo vaig agafar readaptació funcional, que està més enfocat a tot temes de rehabilitació funcional, però més a nivell de lesions traumàtiques, no?, doncs de lesions esportives, per una manera. De fet, ens ho donava. Aquesta assignatura ens la donava un metge, que era metge rehabilitador. Clar, doncs estava molt enfocat a el que era lesions esportives. I llavors, a part, jo feia l'assignatura esport adaptat, que està totalment, dic, qualsevol centre, no?, educatiu, trobes la carrera d'esport adaptat. I, bueno, estava bé. Passa que després de fer el màster, no?, et dones compte que té moltes limitacions, no?, l'assignatura, perquè, bueno, l'assignatura esport adaptat, penso que l'enfoquen molt, no?, doncs aprèn la normativa o la reglamentació de doncs, un esport amb cadira de rodes o, bueno, de tots els esports adaptats que hi ha, no?, a nivell paralímpics, per exemple. Llavors crec que no és necessari, no?, saber-ho tot això. Si tu et vols especialitzar en això, doncs fes un màster d'esport adaptat i et sabràs totes les normatives, i si vols treballar a l'àmbit competitiu, doncs pels paralímpics o per aquest sector, doncs endavant. Però crec que hauria d'estar més enfocat també a nivell d'entendre la patologia. És a dir, tu tens un equip que juga a bàsquet en cadira de rodes, i sabràs potser que d'aquest equip en tens 5 o 6 que són lesionats medulars. Però què és una lesió medular? És a dir, aquesta persona possiblement no tingui els coneixements, o si els té per informació divulgativa o perquè ha sigut lo suficient autodidacta per buscar i per informar-se, però no t'informen això quan una persona es forma en esport adaptat. A l'optativa de la meva carrera no m'ho van ensenyar això, no em van ensenyar tot el tipus de patologies que jo podia tindre i quines limitacions funcionals i quines no, i quines podrien fer un esport i quines unes altres. I això és important saber-ho, perquè si tu estàs fent un entrenament a una sèrie de nois que juguen a vòlei o que juguen a el que sigui, qualsevol esport, i els asseus al terra i anem a fer llançaments amb pilotes medicinals, tu has de saber si aquesta persona té el suficient control de tronc per suportar la pilota que li llencin i no es caigui cap enrere. Clar, jo a vegades, i jo ho he vist, això ho he vist in situ, a vegades entrenadors fent exercicis i dir, ostres, però és que aquest exercici no el pot fer ell.
Wow,
clar,
mal, no?
I penses, però no és culpa d'ell, és culpa de que no li han donat la formació suficient, no? Llavors a vegades penso que manca una mica això a les universitats, aquesta assignatura esport adaptat que es dona a la carrera, aquesta optativa, manca una mica més d'informació fisiopatològica, per dir una miqueta, no? Llavors, el que sí em va agradar a mi aquesta assignatura, que em van ensenyar molt la diferenciació, no?, de minusvalia, de discapacitat, de... una mica terminologia, que és bo saber la terminologia, no?
Sí.
Perquè, clar, a vegades estàs parlant i has de saber una miqueta, no?, persones discapacitades, no? No són persones, són persones amb una discapacitat física o cognitiva, no? O persones amb diversitat funcional, que jo prefereixo dir diversitat funcional, no? És una persona, doncs, que funcionalment té unes capacitats o unes incapacitats per fer una sèrie de coses i unes altres. Vull dir, que a vegades la terminologia va bé i bueno, va bé, s'ha de saber. I aquesta assignatura ens ho van ensenyar molt i ens ho va inculcar molt. Però bueno, jo ara està en aquest punt més terapèutic, que la veritat és que corregiria quatre cosetes de les assignatures.
I per què has triat estudiar INE? Era perquè ja estaves pensant en treballar en rehabilitació o...?
No. Jo vaig fer INEF pel simple fet, jo crec que jo i tots els meus companys ens agradava l'esport. I, bueno, sí que molts tenien clar que volien ser o mestres d'educació física o entrenadors personals, jo no. Jo no sabia què volia fer, jo sabia que m'agradava l'esport, a mi m'agradava molt la carrera, em va encantar. Penso que és una carrera que si a tu t'agrada l'esport i t'apassiona, t'ho passaràs teta. Sí que, òbviament, hi ha assignatures, doncs, com tota la carrera, no?, que són bàsiques, no?, mòduls bàsics que dius, bueno, se't fan més cansats que altres, però en general és una carrera fantàstica si t'agrada i, a més, vens del món de l'esport. Llavors, bueno, no sé si va ser ja quan portava dos o el tercer any. Sí, jo crec que va ser quan van començar amb les pràctiques, no? Quan tens els crèdits de pràctiques, doncs, mira, la veritat és que no tinc un motiu, ni a vegades hi ha persones o gent que se dediquen a aquesta professió i diu, no, és que jo tinc un familiar, o bueno, perquè la vida li ha portat allà, i bueno, tenen, no?, un motiu molt simbòlic, molt emocional, jo no en tinc cap. Jo simplement em va cridar l'atenció i vaig escollir anar a un centre de pràctiques que era d'una escola d'educació especial, a Mataró, i em va agradar, ho vaig tastar, vaig sortir molt contenta, vaig voler més, vaig tornar a escollir un centre de pràctiques similar, encara em va convèncer més, m'agradava, i bueno, quan vaig acabar els estudis vaig estar treballant a la Federació de Paralítics Cerebrals, jo, a Barcelona, i vaig tastar el que és la gestió organitzativa d'uns preparalímpics, perquè vam organitzar un campionat classificatori pels Paralímpics de Rio. Vaig tastar una mica la gestió, una mica l'educació i ara la branca terapèutica. Llavors, m'agrada, de veritat, m'agraden tots els àmbits. La gestió dura, la gestió d'esdeveniments és dura, però, bueno, m'ho vaig passar també molt bé.
És que la teva motivació és increïble per buscar el que volies fer, d'ajudar la gent amb esport. A buscar totes les maneres que pots per aprendre és impressionant, Gemma.
Sí, bueno, jo suposo que quan t'agrada algú, no, vols saber-ne més i més. I a vegades també això té el hàndicap, no?, de que et trobes amb coses que es contradiuen, no? Però això imagino que en tots els àmbits, en tots els àmbits professionals, no?, que hi ha professionals i a vegades et deceben, no?, allò que per tu allò hauria de ser una manera i és genial, i doncs veus, no?, praxis que dius, no, això no hauria de ser així, però bueno, és com tots els àmbits, no? Llavors, a vegades això que veus que tu no ho creus convenient o que penses que es podria fer millor, a vegades et fa por, no, dir-ho, perquè dins de la teva ignorància, de la teva inexperiència, penses, jo no sóc ningú per dir que això no està ben fet, no? Però a mi no m'han ensenyat això, en canvi. I jo, per lo que he vist, això no s'hauria de fer així, però tu no dius res. Llavors, a mesura que creixes, al final l'edat no va correlacionada amb l'experiència, al final és quan has estat a diversos llocs i has vist diverses coses que penso que em queda molt per veure. Al final he estat a 4 o 5 entitats, vull dir, no he estat gaire més, i evoluciones, no?, a nivell professional, i dius, ojalà en aquell moment hagués tingut el valor de dir, ei, això jo crec que s'hauria de fer així, perquè... Però clar, això no ho saps fins quan ja...
I de ser jove i dona, això és més difícil proponer les teves idees o que l'usuari t'escolta, perquè clar, estàs en el món de medicina, que és home de, no sé, de més gran, que és el metge, que és el...
Sí.
A vegades el Déu, no?
Sí. Sí, això jo crec que qualsevol professional de l'àmbit sanitari, que no siguin metges, et comentaran, és que has anat a tocar el punt més, més difícil. És difícil perquè portem molts anys amb, amb una praxis i amb una metodologia sanitària, no? El metge és qui decideix què, com i quan. I rarament altres professionals tenen dret i paraula, no?, a jutjar-ho, tot i que hi ha llocs que sí. Hi ha llocs que el metge et diu que s'ha de treballar això, treballeu com vulguis. Amb la intensitat que vulguis i amb la duració que vulguis, però òbviament el metge sap que s'ha de treballar perquè el metge li ha fet una sèrie de proves que tu no tens i sap interpretar uns diagnòstics i unes proves que tu no en saps, i ell sap, no?, el que s'ha de treballar i òbviament s'ha de respectar i ho has de fer. Que tens una altra opinió també crec que s'hauria de dir, no?, i dir-li, escolta, i no creus, perquè al final qui està treballant amb l'usuari ets tu, no ell. Al final qui passa 3 o 4 hores a la setmana amb l'usuari ets tu i no ell. I al final jo penso que per això s'ha d'haver-hi molta bona comunicació i dir-li, escolta, doncs hi ha hagut una evolució cap a bé o cap a pitjor, allò que em va recomanar que se li fes no és tan efectiu, potser hauríem de provar una altra cosa, però clar, aquesta comunicació a vegades no hi és. No hi és perquè, bueno, tots tenim les nostres feines, tots tenim les nostres tasques, els nostres problemes, el nostre dia a dia, i a vegades enganxar una persona, i és tan simple com això, a vegades enganxar i sentar-te i dir, ei, això, doncs no es pot donar. I a vegades doncs l'has d'enganxar pel passadís i amb prou feines potser tens temps per explicar-li, no? O això, o el mític sistema d'escrius, no? El dia a dia, això ho fa molt els fisioterapeutes, no? Quan treballen en centres sanitaris, doncs tenen un ordinador amb la fitxa del pacient i ja escriuen, no? Doncs avui hi ha hagut aquestes evolucions, no? I això ho consulta tot l'equip interdisciplinar, que aquest és el mètode de comunicació més ràpid i sense haver de parar a ningú. Però sí que és veritat que a vegades hi ha metges, perquè jo ara que estic amb la fundació, jo també rebo, no?, les meves prescripcions d'exercici físic dels metges, no?, perquè aquests nens doncs van a Sant Joan de Déu, van a diversos hospitals, i el metge, el pediatre, no?, el neuròleg els visita, els fa les proves i doncs, a mi m'escriu, no?, s'ha de fer això, s'ha de fer l'altre, ha presentat això, ha presentat l'altre, i bueno, sembla bé, no?, però aquí es queda. No? És a dir, qui es queda i a vegades dius, bueno, doncs que em faciliti el correu, no? o busques a veure com contactar amb ell i dir-li, però com que són institucions molt diferents, a vegades l'accés es perd una mica pel mig. Però sí que és veritat que a vegades he vist prescripcions d'exercici físic de metges que tot, per sort, no, tot no és així, i és el que et dic, és com tots professionals. Hi haurà psicòlegs millors, logopedes millors, fisios millors, hi haurà persones, educadors físics com jo, que són millors que jo, n'hi ha que són pitjors, n'hi ha que hi posen més ganes, n'hi ha que volen aprendre més, n'hi ha d'altres pues, que potser estan més cremats de la feina, bueno. És com tots els àmbits.
Una mica de tot.
Sí, és com tot, sí, és a tot arreu et podràs ser el mateix que un mecànic, no?, o un fontaner, no?
I finalment, tenir una feina tan emocional i física, imagino que estàs cansada al final del dia. Com, què fas per desconnectar en el teu, sí, temps lliure?
Sí, bueno, després de la feina. Bueno, realment jo estic treballant, entre cometes, que per mi no és una feina, no? En aquí en el club d'atletisme, i si et soc sincera, quan vaig als entreno, faig un cop els dimecres a la tarda, dono atletisme als petits, no?, als de 10 anys, i per mi és el meu moment d'escape. Jo aquella hora i mitja que estic amb aquells nens entrenant, per mi és la... que sembla una tonteria, no diria, sí, però bueno, igualment estàs treballant. Sí, però jo estic allà i la veritat, em ric moltíssim amb ells perquè són la canya i és un moment d'escape total, de desconnectes. I a part d'això sí que vaig a córrer i vaig al gimnàs, perquè allà on faig hidroteràpia té annexat un gimnàs, llavors i sempre a vegades si no tinc una sessió, a vegades tinc privats també, si no tinc un privat o alguna cosa, part del grup que tinc amb la fundació, tinc pares que em venen per privats, no? I faig la rehabilitació, pues, si tinc un o dos forats per allà, pues, una horeta, pues, m'escapo, vaig abans al gimnàs.
Ràpides.
Sí, ràpid, hi ha una horeta al gimnàs, màquines, el que em doni, que corro una mica la cinta, el que pugui fer, i ja estic allà en canvi i me'n vaig cap a rehabilitació. I és la... Bueno, bueno, és, entre diari és l'únic que faig així una miqueta que em pugui evadir de la feina.
Clar, és molt important, no?, desconnectar-ho.
Sí, sí, jo penso que sí, tot i que és difícil desconnectar, perquè a vegades ara jo crec que la culpa la tenen els mòbils i tot això, no? Que et sona que has rebut un missatge i mires, veus que és de la feina i dius, no m'ho puc creure, no? I la meva estona aquí, totes aquestes aplicacions, que crec que hauria d'estar prohibit, no? Que els jefes et parlessin per allà. Però bueno, vull dir que realment és difícil, no? A vegades tens coses, per exemple, la meva feina, doncs clar, jo estic a casa i jo haig de preparar, no?, sessions, vull dir, m'agrada preparar-me les sessions, o quan arriba un usuari, un pacient nou, doncs m'agrada, doncs si és una patologia que no he tocat mai, doncs m'agrada començar a buscar, miro articles a bases de dades i llegeixo i miro què és l'últim i clar, doncs tot això té un temps, no? I és temps que trec, diguem, del meu temps personal, no? Però clar, s'ha de preparar tot això. O, clar, també t'haig de dir que hi ha dies que no vull anar a córrer i l'únic que vull és estirar-me al sofà i no pensar en res.
Però a veure que la teva és una vocació, una passió molt interessant i vas aprenent durant mentre treballes.
Sí, sí, jo sempre ho dic, que a vegades m'ensenyen més coses ells que jo ells, no? Perquè a vegades, clar, jo tinc una teoria, jo entro a l'aigua i faig uns exercicis perquè jo sé que aquests exercicis són bons per potenciar una sèrie de capacitats i funcionalment serà bo. Però clar, no deixen de ser nens i, per exemple, l'altre dia doncs, tenia una nena, que aquesta nena té 5 anys i venia cansada perquè és normal que vingui cansada i l'únic que volia fer, jo col·loco uns steps a dins de l'aigua per treballar tot el tema d'estabilitat, l'únic que volia fer era pujar l'estep i saltar, pujar i saltar i així s'hagués tirat tota l'hora. Clar, jo com li faig entendre a una nena de 5 anys que hem de treballar i que no podem tirar-nos una hora, no?, pujant estep i saltant i baixant i saltant i baixant, però només volia fer això, vam fer això tota l'hora, clar.
És
així de simple, clar. Llavors a vegades dius, ostres, el pare llavors et dirà, no, hem estat aquí una hora. No, els pares al final també són els més comprensibles i surts i dius, mira, oi, no estamos per lo que estamos, no. I ell t'ho diuen, sí, és que jo està molt cansada. I digo, mira, diu, al final són nens i volen jugar, doncs mira, ha aprofitat aquesta hora, que no l'ha tingut a tota la tarda, i ha jugat i ha fet el que ha volgut.
Un moment d'alegria, no?
Per sí, ella. Dius, bueno, doncs vinga, vam agafar amb la pilota, al final sí que vam fer una mica d'exercici, perquè li vaig anar, al final és això, no?, que a l'exercici li has de convertir en joc. I aquesta tasca mai m'hagués pensat que seria tan i tan difícil. I al final tota aquella sessió que has preparat a casa se't trenca perquè no et serveix de res i estàs amb aquest nen i dius, bueno, doncs tot el que he preparat no serveix de res i ara és aquí on demostro la meva capacitat d'improvisació i de mirar a veure cap a on li puc redigir l'exercici. Però bueno,
a vegades la classe improvisada és la millor.
És la millor, és la millor i dius, ostres, ni preparada m'hagués sortit d'una classe tan, tan bona.
Sí, jo m'acordo que una vegada he arribat a una classe i he oblidat totes les notes, els llibres, tot, i he tingut l'estudiant allà, doncs vinga, a improvisar, i surt molt bé.
Sí, surt, perquè a vegades no ens donem compte de lo bons que som a vegades improvisant, i aquí a vegades penso que improvisant és on surt la qualitat del professional, no? De dir, saps què fer en el moment exacte, tot i que no...
I la confiança a fer-ho.
Exacte.
Moltes gràcies, Gemma.
De res, Lluís.
Molt interessant.
Gràcies a tu.
Bona nit.
Tanaia Esport amb Lluís Brau.